Ràdio Maricel, a cel obert.
Una de les converses ja clàssiques de l'estiu, l'Open Internacional d'Escacs en Vila de Sitges d'enguany, que arriba ja a la seva edició número 36, la qual cosa ja en són uns quants. Francesc González, bon dia i bona hora.
Bon dia, Pitu.
Com estàs?
Bé, molt bé. Bueno, bé? Atrafegat una mica, no? Com cada any per aquestes dates, no?
Molt bé. 36 edicions ja de l'Open Internacional, cada any ho comentem, però bé, no està de més recordar-ho. Sou dels més antics conjuntament amb el de Badalona. Badalona.
Sí, exactament, amb la modalitat de 9 rondes diàries som el degà, conjuntament amb Badalona.
De tornejos d'estiu se'n fan molts, escacs?
Molts, perquè hi ha molta activitat, aprofitant el turisme, aprofitant que les vacances dels, dels jugadors. A més, nosaltres estem dins del circuit català d'escacs i hi ha una programació que intenta solapar el menys possible tots els tornejos que es poden fer al llarg de la geografia catalana.
El que està clar, Francesc, és que Sitges està en el top.
Sí, estem a la setmana.
És un dels tornejos més prestigiosos, per tant...
Pues sí. Hi ha el de les Cotxeres de Sants, que aquest és el que més dinero llama dinero, no? És el que més mou perquè té un bon pressupost i aquest és el més fort, però nosaltres estem a la grella de sortida en les primeres posicions.
Tot i que aquest no és un any de diners, precisament.
Bueno, precisament, com no som els escacs i el torneig nostre no és aliè a la crisi que hi ha, també ens toca, perquè subvencions, ajuts que rebíem abans del torneig, aquest any el rebrem després del torneig, les inscripcions, tot i que van a bon ritme, no seran segurament finalment les que esperàvem, per la qual també seran estudiant menys ingressos.
O sigui que
també estem patint d'alguna manera o altra, vull dir, aquest efecte tremendo de la crisi.
Ho temíeu, això?
Bueno, sí que ho temíem, perquè vull dir, ja ens havíem vingut avançadilles pel tema dels ajuts. Nosaltres la inscripció sí que ens ha sigut una sorpresa, perquè pensàvem que podríem assolir-ho, que ara falten 2 dies per inscriure's, però no portem el ritme de poder-ho assolir. Però sí que havíem rebut alguna alerta amb el tema dels ajuts, que si bé arribarien, alguns es retallarien i altres arribarien més tard, de quan nosaltres celebrem el torneig, que això ens mata, perquè vull dir, hem de pagar una sèrie de premis i coses, i això hem de fer un mateix dia que acaba el torneig, no podem diferir-ho a 30 dies. No?
Està clar. Aleshores, Francesc, com es planteja un Open des d'aquest punt de vista? En un any en què els diners no sovintegen precisament...
Pues intentant una mica contenir la despesa, intentant una mica buscar alternatives perquè els diners arribin per un altre camí en forma d'ajut a tornar després i, bueno, i amb una mica més d'imaginació de la que fem habitualment. No?
És a dir, allò que diem sempre, s'ha de fer el mateix amb menys.
Amb menys, s'ha de fer el mateix amb menys. Sí, que tu has dit, hem de retallar algunes despeses que són prescindibles, hem d'intentar buscar, cercar altres vies d'ajut i sobretot que ens avancin els diners per altres camins alternatius per poder-ho disposar quan acabi el torneig i, en fi.
Perquè els diners d'on venen, bàsicament, Francesc?
Venen d'ajuts oficials, de les institucions oficials, i també venen d'establiments hostalers, que tot i restaurants, que tot i que estan en plena època d'activitat, i per ells suposo que els mata també perdre un ingrés, però sí que són sensibles i ens ajuden, perquè sense ells sí que seria molt, molt complicat poder fer un Open, perquè no vindrien els mestres que ens poden venir i seria molt més complicat.
La crisi també, probablement, ara ho comentàvem aquí fora de micròfon amb en Francesc, ha fet minvar el nombre de participants. Probablement aquesta ha estat
suposo que l'atur deu afectar, potser la gent no fa vacances quan les pensava fer, té que fer altres fonts alternatives, per tant no ve els jocs com habitualment anaven.
Clar, alguns participants, això sempre ho hem comentat, aprofiten
a Sitges hi ha
l'Open per muntar una miqueta les seves vacances.
Sobretot els estrangers i alguns catalans també ho fan, que venen aquí, passen els 10 dies i compaginen els escacs amb la família i amb la platja i tot, no? Però clar, si el diner no és el que tenen habitualment, o potser la feina l'han perdut, o tenen una altra problemàtica, doncs això fa que no puguin fer els seus hàbits, i nosaltres ho notem.
Sí, és allò d'anar eliminant activitats.
Home, aquesta per un aficionat és prescindible, evidentment, front d'unes altres, no? més delicades. No?
La gent jove ha fallat més, no, potser?
La gent jove és més inestable, suposo que també els ha fet la crisi com a tothom, llavors ells no tenen tant compromís, potser no tenen família, poden fer altres opcions, i això també ho estem notant, sobretot gent jove i gent de per aquí a la vora. Els estrangers acostumen a ser fidels, però els joves ens estem trobant que, sobretot catalans, que, sí. no, que no venien com abans, però clar, les raons poden ser tantes. La crisi és un alien, no?
Vull sí, 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 sí.
Afecta a moltes persones.
Va estenent-se i...
Exacte, vull dir, és com la gota amb allò del...
I va devorant,
petroli, no?
Diguem-ho així,
es va estenent
sí, l'ataca.
Fins que no puguin resoldre això, doncs, vull dir, no ho anirem notant, clar.
Malgrat tot, doncs, la gent del Prado ha tirat endavant aquesta edició número 36, com dèiem, i amb participants d'arreu del món.
Sí,
ara
sí,
comentava,
sí.
Fins i tot, ve gent de l'Uzbekistan,
sí,
de la República Dominicana, de Rússia, de Cuba, de Suècia...
Sí, sí, Europa en general, vull dir... L'únic país que aquest any ens ha vingut són africans, curiosament. A vegades venien marroquins, venien nigerians.
Sí.
Aquest any, curiosament, no tenim d'allà, no sé si també és el mateix efecte o no de,
uh-huh.
que han comentat abans, però la resta de països i de continents està representada.
Uh-huh. Sí. Quants participants
estem? Ara estem amb uns rondant els 130, esperem arribar a 140 d'aquí al començament del torneig,
sí.
però és 20 i pico per sota de la nostra, quasi 30 per sota de la mitjana,
uh-huh.
amb la qual cosa, això ho patirem, clar.
És recuperable, això? Creieu que sí?
Jo crec que sí, jo crec que això és un fenomen
passatger.
Uh-huh. És una ola que ara està a la part baixa, després tornarà a pujar. Potser haurem de fer nosaltres alguna coseta també per part nostra per poder millor baratir inscripcions, o ja veurem alguna mesura que pugui apaivagar aquest problema que té ara la possible gent que hagués vingut. Si...
Bàsicament és per la por que tenim tots plegats, no?
Bueno, jo penso que sí, penso que això...
D'afrontar segons quines despeses.
Exacte, sí, sí. Uh-huh. Jo penso que això ens afecta... No només a Uruguay, afecta a tothom, això.
Uh-huh. Ara ho deies, té tallat, perdona. Això us obliga a replantejar el torneig en aquest sentit? O...
Bueno, tindrem que intentar equilibrar...
Buscar noves fórmules...
Les fórmules, o busquem més ingressos, o intentem contenir més despeses... Potser no podrem invitar tants jugadors bons, vull dir, hem de fer alguna cosa. El que no podem fer és posar en perill la viabilitat del torneig, perquè uh-huh. costa molt fer-lo cada any, i quan perds ja aquesta dinàmica, costa molt recuperar, no? Surs el circuit, és molt més complicat tornar a recuperar el tema. No? Llavors el que farem serà pues, intentar repassar les partides amb totes les que som i les que resten amb molta cura,
uh-huh.
i mirar de fer el necessari perquè el torneig pugui ser viable i pugui seguir fins uh-huh. enrere any, fins que passa aquesta una mica aquesta turbulència que tenim ara tots.
És a dir, Francesc, peti qui peti, la supressió del torneig no s'us ha passat pel cap en cap moment.
No, de moment no, i esperem que no ens hagin de plantejar això. Esperem que uh-huh. sempre tenim marge de maniobra per anar-ho enfablint, no? Però clar, tampoc voldríem fer-ho molt perquè això és la pescadella que s'ha mort de la cola. No?
Per això.
Esperem que no... Aquest any ja hem hagut de fer alguna mesura, a veure si això no ens obliga a fer-ho també l'any que ve, i podem mantenir-ho i seguint-ho fent amb tota la qualitat màxima possible. No?
Tens notícies que això hagi passat en un altre Open o algun torneig que l'hagin hagut de...
Sí, tots els organitzadors de tornejos en general es queixen. Eh?
Uh-huh.
O se'ls han apuntat a ultimíssima hora, amb la qual han estat angoixats molt de temps, o fins i tot, vull dir, ho han notat.
Uh-huh. Espereu, però, que en aquests...
Sobretot també, perdona,
sí.
Sobretot també les ajudes institucionals, doncs també, doncs clar, suposo uh-huh. que tothom té les seves prioritats.
O arriben tard.
O arriben tard. Uh-huh. I llavors, clar, arribar tard ja no és dolent si tens una alternativa.
Sí, mentre arribin.
El problema és que arribin menys uh-huh. i no t'arribin. Llavors ja sí que la cosa queda...
Clar, el problema és el que em deies abans, aquí fora. Vosaltres heu de fer uns pagaments.
No podem agafar un de l'Uzbekistan que deies tu i dir-li ben gustat més que viene.
Sí, vol estar mañana. No,
això no. Que anar d'aquí amb el premi si és qual assolit, no? Vull dir, uh-huh. per tant, vull dir, això ens obliga a tenir els diners en aquell moment, no? I altres despeses. Llavors, vull dir, clar, hem de buscar si d'on venen habitualment, venen més tard o venen menys, doncs hem de fer alguna cosa per poder equilibrar això, perquè si no... Pues...
Bé, no oblidem, i cada any hem parlat, alguns d'aquests participants es mouen pel tema diner,
bueno,
única i exclusiva.
Hi ha un circuit itinerant,
sí.
de gent que jo diria que...
És a dir,
que...
jo estic a Sitges, demà estic a Badalona,
jo diria que viu,
l'altre a Barcelona...
Que viu, malviu, entre cometes,
sí.
si es pot dir aquesta paraula.
Bé.
Malviu, entre cometes, vull dir, com dient, que no amb el sentit de que no és tot el lucratiu, que podria ser per ells, perquè vull dir, hi ha molta competència, els premis són els que són, i cada vegada hi ha més jugadors que volen accedir a això... Cada vegada és més difícil i més car assolir premis, i clar, les despeses són les que són. Vull dir,
uh-huh.
si no estàs fi o tens més competència, no acabes assolint els objectius que tu tens, i llavors vas itinerant per tot arreu, intentant treure d'aquí 1.000, d'aquí allà 500, d'aquí...
Sí, sí, i fer un calaixet quan acaba l'estiu, suposo.
Per intentar...
Interessant, no?
Per intentar...
Uh-huh. Es poden guanyar molts calés o no, Francesc?
Només si ets un bon jugador... Pots fer-ho. El que passa que, a veure, hi ha una èlit, i
sí.
aquesta èlit doncs, viu molt, molt, molt bé, no?
Sí, sí.
Com professionals. No n'hi ha tants, però viuen. Els que són de l'èlit viuen. Llavors hi ha un altre grup que, bueno, que va fent, no? Que viu, que entre les classes que donen, els clubs on juguen i aquests tornejos, com són bons jugadors, són grans mestres, doncs aquests arriben aquí i una mica d'allà, és un complement que els hi va bé. No? Llavors hi ha una altra part que és més, ja no té tant de nivell, que no té tantes alternatives i aquesta és la que ho passa realment malament. I llavors hi ha els aficionats.
Els aficionats. Sí.
Les categories.
Les categories.
Té més lucratives a menys i totalment aficionat.
Què paga un jugador per jugar a l'Open de Sitges?
Paga, bueno, depèn de si ha vingut l'any anterior, sí. De si és menor de 18 anys, de si és major de 65, de si ho fa per banc o no, però bueno, la mitjana...
Ja en varem de preus, no?
La mitjana segons... oscil·la entre un jugador que vingui per primera
l'edat, si ha participat o no en edicions
exacte.
Anteriors...
Si ho fa a través d'una transferència bancària o no, vull dir, i va oscil·lant, no? Vull dir, pot estar... Un jugador que hagi vingut l'any passat pot estar pagant uns 30 euros, 35 euros. Un jugador que sigui 18 anys, de 18 anys paga 24. Un jugador que no hagi vingut mai pot arribar a pagar 40 o 42, depèn.
Aquest any és més barat o heu mantingut els preus?
No,
respecte
hem mantingut el preu o s'ha pujat mínimament, no recordo ara si s'ha pujat mínimament o no, en aquest moment no recordo. Si s'ha pujat mínimament o s'ha contingut,
sí.
Però clar, quan vam fer aquesta mesura, o la vam, quan vam decidir això, no estava això amb l'èmfasi que té ara, no?
Ja.
Si ho haguessin fet ara, llavors hi haguessin retallat, i potser haurem de fer-ho l'any que ve, perquè potser una part d'aquests 30 jugadors que no ens podran venir, no sé en quin percentatge, però potser si els arreglem una mica el preu, doncs igual aconseguirem recuperar alguns d'aquests, no?
Perquè algú us ha dit directament a vosaltres, mireu, aquest any no podré venir...
No ho diuen.
No s'apunten i...
Exacte, el jugador que ve s'apunta el que vol i el que no s'apunta... I, no,
I
molts
no.
Pocs, molt pocs truquen i diuen, escolta, aquest any no podré tal, és poquíssim, eh? Simplement no s'apunten, com és voluntari, doncs... Pues.
D'acord. Això arrenca dijous.
El dijous, dia 22, a un quart de cinc, començarem les hostilitats esportives, entre cometes, començarem a jugar allà al Prado i a gaudir d'un gran joc i d'un gran nivell.
Recordo anys passats que el Francesc comentava, ostres, comencem ja a tenir veritables problemes d'espai.
Bueno, aquest any, malauradament, no tindrem aquests problemes d'espai. Ja bon dia em tenim aquests problemes d'espai. Però, malauradament, aquest any estarem més
amples. És a dir, benvinguts siguin aquests problemes d'espai. Això vol dir que
estarem més amples, el qual no és bo. No és bo per nosaltres. Tampoc és que estarem ballant, no? Però notarem uns 25 jugadors o 30 que això ens farà mal.
Per aquells que tinguin una especial il·lusió d'assistir a veure les partides, el dispositiu de taulers com està muntat?
Bueno, hi ha una, el que nosaltres diem, la sala VIP, no? la zona VIP, no?
Sí.
Que és a dalt on hi ha la platea, la part de darrere de la platea,
sí.
Que ja està emballat.
Sí.
Allà hi ha uns 16 primers taulers, que a més es retransmeten cada dia per internet
online.
Llavors, a partir de baix, d'esquena a l'escenari, doncs cada vegada que t'apropes a l'escenari vas pitjor. I quan te vas allunyant i acostant-te a la zona VIP, vas millor de puntuació. No? I llavors, bueno, aquesta és la distribució que hi ha. Llavors, tot el jugador el que volen és seure ben lluny de l'escenari perquè vol dir que van tenir més punts.
Clar, és a dir, els més bons se situaran
cap a l'entrada, diguéssim.
És a dir, com més a l'entrada
estàs... El taulego està a dins de, diguem, la gàbia, no?
Sí,
carinyosament,
sí.
No? Allà estan els 16 primers, el 17 quan comença la sortida d'emergència cap a l'entrada i així, paral·lelament, es van... I al final l'últim està pues, a l'entrada de l'escenari, pràcticament.
Quantes partides simultàniament es poden disputar en un...
No, simultàniament, doncs mira, sí. Posem que són 40, 70, 70 partides cada dia, comencen a jugar-se. Llavors, unes duren més, unes duren menys, unes són més interessants, altres no són tant, però bueno, de l'ordre de 70 partides que poden durar-te una mitjana d'unes 3 hores tranquil·lament. I a vegades, si es ventilen més coses, doncs, pujant a 4 i pujant a 5. Aquest any hem canviat el sistema de control,
sí.
Perquè ho va demanar la FIDE, per homologar tothom que fes el mateix tipus de cronometratge, i possiblement les partides s'allargaran una mica més.
Perquè això com funciona? Hi ha un controlador,
hi ha un rellotge que està programat perquè tu facis aquest any concretament 40 jugades i les 40 jugades t'afegeixen mitja hora i tens cada jugada que has fet des del principi 30 segons de bonificació cada vegada que fas la jugada. Llavors, si aquestes primeres 40 jugades no les has fet en el control que ells estimen, que el rellotge, perquè t'ho controlen perquè et piques 40 vegades el teu rellotge, no? Llavors salta aquesta mitja hora de més. Però si arribes a zero sense fer les 40 jugades, o sigui, no has acumulat aquella mitja hora de més, perds la partida per no poder fer el número de jugades permeses, que són 40.
I qui determina quan hi ha una incidència d'aquest tipus?
Bueno, normalment l'àrbit està al tanto,
sí.
I si no, pues, hi ha una reclamació d'un jugador, i llavors l'àrbit pues, determina el que sigui, si té raó o no té raó, i falla el seu, el seu, la seva decisió. Normalment no hi ha mai grans aldarulls, no n'hi ha. Els jugadors es comporten, no? Vull dir, pot haver-hi una mica d'estrès pels nervis del moment de tenir que jugar perquè t'està apretant al contrari. A més a més, el rellotge se t'està acabant el temps.
Sí, sí.
Però un cop es respires fons i ja s'ha acabat, doncs, vull dir, la cordialitat torna una altra vegada. És molt difícil que
hi hagi alguna, no? Sí, que hi hagi algun...
Home, hi ha tot en aquest món, no? Però vull dir, no és un joc que es caracteritzi...
Sí, que genera, que genera grans tensions.
No, tot no. I que, tensions esportives, sí.
Sí.
I nervis en aquell moment, perquè però no res dins de, fora de l'esportiu. No?
Quan ja el torneig, o l'Open, millor dit, comença a tenir ja un caire de
caliu,
sí, sí, un caliu.
Quan es comença a vendre el peix.
Sí.
Això
és a dir, la fase decisiva.
Sí, jo penso que són les...
És a dir, si comença dijous fins...
Jo crec que serà el dimarts de la setmana
següent. Dimarts de la setmana següent.
O sigui, la jornada sisena, per exemple, sí, més o menys, ja doncs, les peixes s'han anat seleccionant, no? I ja comencen ells a haver enfrontaments directes entre els grans mestres, o i mestres internacionals, i ells ja fan els seus càlculs i comencen ja a veure si millor en taules em va millor perquè llavors no jugarem aquest altre, i es fan les seves recuperacions, no?
Sí, sí.
Penso que a partir de les rondes, sobretot 6, 7, 8 i 9, són les que ja realment...
La comença a haver...
Ja la cosa, ja, ja has de decidir-se els llocs d'honor.
Clar, entenem que a mesura que passen les jornades, més tensió hi ha, més...
Bueno, clar, és que a veure, tu, allà hi ha jugadors que juguen perquè els agraden els escacs i perquè per passar el temps, hi ha altres que tenen un altre grup que juguen per millorar el seu valoració, saben que no podran guanyar el torneig, però saben que poden millorar, i llavors hi ha un grup més reduït, que és el que realment es disputa els llocs d'honor, no? I els premis, no? Diguéssim. Llavors cadascú juga en el seu tram, teòricament, no? Per poder assolir el que vol. Un divertir-se, l'altre millorar personalment i l'altre guanyar, no?
Difícil.
Llavors, al principi tots dos estan barrejats, no? A partir de la jornada 5, doncs ja cada vegada està més delimitat cada grup d'aquests, no?
És a dir, queda clar qui ve a passar l'estona, qui ve a guanyar...
A lo que ve cadascú. Sí. Que d'alguna manera... L'Eloi ja inicial delata a cadascú el que ve. No?
Correcte.
Però a vegades hi ha sorpreses, no?
Ara t'ho volia preguntar. Sorpreses, les justes, les mínimes?
És un joc que, com és intel·lectual, la capacitat d'un jugador a priori s'acaba imposant sobre el paper, no? Vull dir, aquí no hi ha el césped que està mal, la llovida, i el que apreta aquí.
El público que me silba.
Aquí és la capacitat, ni l'àrbit que m'està influint malament.
Això mateix.
Aquí la valua d'un normalment s'acaba imposant sobre un altre que sigui més fluix. Que passa que, clar, pues, millor trobes un jugador que l'Elo és fluix i penses, bo, que el tio m'està jugant la mar de bé, què passa aquí, no? I és un jugador que no juga habitualment torneigs, per tant no millora Elo, però és un home cansat molt, o un nano que està començant i està molt ben preparat i el que està fent és començar una carrera ascendent i el trobes a mig camí tu, vull dir que... Però normalment, vull dir la cosa no enganya, no? Vull dir,
Elo, aquí qui en sap, i...
I el que en sap més, vull dir, s'acabi imposant normalment.
D'acord. Hi ha algun favorit aquest any, Francesc?
Bueno, tots els grans mestres que juguen pues són favorits. Moscalenko és un vell conegut i tradicional.
Sí, és un clàssic.
Hi ha Fernando Peralta, hi ha diversos jugadors cubans que també venen. Hi ha el nostre jugador Larsson, gran mestre Lars Karlsson, que l'any passat va guanyar el torneig, quan no era dels primers a priori del rànquing, però qualsevol gran mestre o mestre internacional pot donar un disgust, no? Després hi ha aquests, els Cruz, que són un pare i dos fills, que són peruans, que també són terribles, millor que no te'ls trobis, no? I bueno, hi ha jugadors de tot el que és gran mestre, els 10 grans mestres i els 11 mestres internacionals, si no tots, pues, aquests 10 i posa-li d'aquells 5 o 6 més, poden guanyar qualsevol d'ells.
Els sud-americans són bons?
Sí, són bons. Els argentins són bons jugadors, peruans també són bons jugadors.
No, ja, parlaves de cubans també.
Sí, cubans, sud-americans ja no són aquests.
Sí, bueno.
Però bueno, sobretot sud-americans hi ha molt de nivell. Perú, i Colòmbia, i Argentina. Brasil no tant, Brasil està més concentrat amb el futbol, no?
Sí.
Però aquests altres sí que són jugadors normalment, tradicionalment, tenen nivell. I a Europa, doncs, tots els de l'Europa, l'antiga Europa de l'Est,
això no
millor,
canvia.
Millor que no te'ls trobis perquè són bons jugadors.
Tens els de perdre, no?
Sí.
Decisions...
Indus, aquest any no han vingut quasi cap, no sé, perquè ells van en grups i van itinerant, no? Vull dir, potser aquest any... Però els indus també són molt competitius i, bueno, doncs, és el que hi ha, no?
Sí.
Van i venen, d'aquests són més inestables. A vegades en venen 8 o 9 i venen com un equip, i aquest any, potser se'n van a jugar un altre, i llavors, clar, com van en un grup, o ve el grup sencer o no en ve cap.
Acostumen a repetir molt?
Sí, normalment sí. N'hi ha que sí, n'hi ha que no.
O cada any canvia molt.
Hi ha un grup fidel, sí. Holandesos, alemans, tots aquests, vull dir, normalment cada any venen perquè fan les vacances aquí i ja estan acostumats i els agrada el torneig i són fidels. Hi ha altres que no, que van per interessos purament escaquístics i a lo millor doncs, on te vegin ells més oportunitat doncs, se'n van cap allà, no? Vull dir, hi ha de tot.
Hi ha de tot. 10 grans mestres, 11 mestres internacionals i quasi 20 mestres, mestres FIDE o catalans.
Les categories titulades restants. Sí, sí, és un bon, és un torneig fort, eh? Vull dir, si hem tingut alguna retalla en la inscripció, no serà d'aquest nivell. Potser el següent nivell inferior, el de millorar personalment, sí. Aquest una mica és el que on hem notat més jugadors de nivell que no érem capaços de guanyar el torneig, però si tenien un nivell i podien millorar la seva avalua, el seu handicap, per entendre'ns, sí. Aquests són els que ens han fallat sorpresivament, perquè normalment venen cada any, però són joves i potser és el que dèiem abans, no? Vull atribuir-lo a un altre tema de que abarca la crisi actual, no? No sé dir-te ara, no et sabria situar sí. El per què, perquè no hem parlat amb ells, però potser aquest sigui un motiu, però aquests els són els que més hem notat. Aquest segon grup. De...
I els jugadors de la penya, què?
Bé,
quin paper poden fer aquest any?
Bueno, tenim de tot, com sempre. Tenim els tres grups clarament definits, no? Tenim el Carlson, sí. Tenim el Santi Beltrán, que és mestre internacional, i Enrique Fernández, que és mestre internacional. Aquests jugaran per tot, tot i que el Carlson no va guanyar l'any passat, aquest any ho tindrà també complicat per poder guanyar repetir. El Beltrán i el Fernández sempre fan bons campionats, però aquests els costarà bastant més, perquè clar, no és el mateix un MI que un gran mestre, no? S'enfrontaran en gent forta, però aquests tenien el grup primer per dir-ho d'alguna manera. Llavors tenim l'Oriol Laiola i tenim el Tomàs de Gercama, una altra jugació que tenim a la penya. Aquests jugaran en el grup clarament de millorar, no? I llavors l'altre grup serà el grup per disfrutar i per guanyar, perquè tothom vol guanyar, evidentment, no?
Sí, sí.
Però en total tenim uns 10 jugadors de Sitges.
Uns 10 jugadors.
I potser uns altres més de la comarca. I llavors tenim catalans, també tenim molts. La resta d'Espanya també venen. Saragossans, tenen d'altres autonomies. I, bueno, i els estrangers, tots aquests que t'hi dic. Sí.
La última edició, la 35a, la va guanyar el Carlson.
Sí,
curiosament, clar. El Carlson potser no va fer una bona temporada amb la penya.
No.
És curiós.
No té una explicació. Els cacs tenen una explicació.
O t'ho pregunto d'una altra manera. És a dir, hi ha jugadors d'Open o de torneig i jugadors de temporada?
Bueno, això també és veritat. Hi ha jugadors que per equips rendeixen molt i individualment no tant, i al revés.
I al revés.
Però en el cas del Carlson s'explica molt bé.
Sí.
El Carlson era el número 1 de la penya a la màxima categoria. És a dir, li tocava sempre el número 1 de l'equip de la divisió d'honor contrari, que acostumava a ser grans mestres, i ara com es diu, nosaltres diem arracadetes, no? O sigui, sempre jugava contra el pitjor que li podia tocar de l'equip contrari, a la pitjor categoria que podia estar, bueno, que era la millor, però que era la pitjor com a rival, no? Llavors, clar, van ser 11 partides duríssimes en jugadors com ell. Llavors, si no estàs molt, molt, molt firme, ell és un jugador molt ambiciós i ell vol sempre guanyar.
Arrisca.
I potser per equips, doncs, vull dir, a mi s'ha d'anar una mica més atemperat i pensar...
Sí, com es diu vulgarment, més amarrategui.
Sí, exacte, amarrategui. Llavors, per individualment, doncs, ell com va a la seva i no té que d'allò, igual no té aquesta pressió i no juguen jugadors tan bons totes les partides, i me l'hem pensat tenir una ratxa molt bona, guanyar 7 partides seguides amb jugadors molt bons, vull dir, però bueno, això també són ratxes a vegades, igual un jugador d'aquests un any fa un gran torneig i l'altre no t'ho fa tant, però Larsson jo penso que és més jugador individual que d'equips, potser tenint en compte que la divisió d'honor és fortíssima i jugar sempre de número 1 et toca el millor de l'altre, no? Vull dir que són tots són com ell, jo crec que jugar en la majoria de contrincaris tots tenien més de lo que ell. O sigui, imagina't, si ell era gran mestre, doncs que els altres també eren gran mestres amb més elo.
Com es diu vulgarment, li va tocar ballar amb la més lletja,
cada
jornada.
Cada ball ballava amb la més lletja.
Molt bé. Hi ha jugadors així, no?, que no tenen potser tan interioritzat l'esperit d'equip.
Sí, a vegades no és una cosa que la facin expressament,
sinó
la inèrcia de cada un.
Sí, la personalitat també més marcada.
Hi ha jugadors que per equips... Escolta, rendeixen la mar de bé i s'aixequen i parlen i vinga, escolta. I vull dir, són jugadors que destaquen molt per equips i individualment doncs no són tan agressius i al revés, hi ha de tot, no? Larsson, jo crec que l'encaixo més com un jugador individualista, que això no vol dir que sigui pejoratiu ni molt menys, però un jugador és més rendeix més amb un Open, penso jo, perquè no s'ha de preocupar de res més. A més, amb un Open tu acostumes a tenir com 4 partides o 5 dures. Les altres Sí. Teòricament ets millor, teòricament. Uh-huh. Llavors, clar, no tens tant de desgast. És que aquest home també, clar, jugava cada setmana amb un coco, que a més era més bo, que anava acumulant roscos, això també, moralment, també.
També minva.
És un tot, vull dir, una miqueta. Uh-huh. Desmoralitzes, no?
Estem parlant de la penya d'escacs del Prado. Recordem que la temporada passada va estar a la Divisió d'Honor, sí. Que malauradament...
Bueno, mis presagios, sí. Malauradament...
Les previsions de Francesc, abans va començar la temporada, i ens va venir aquí i ens va dir, compte que... Cada any ens passa el mateix. Sí, hem pujat, hem aconseguit una gran fita com és la Divisió d'Honor, però tenim les de perdre.
I sí, ara, aquest any, ara aquest any serem uns gallets.
Aquest any hi ha l'opció
de tornar a pujar.
Sí, sí.
No serà fàcil, evidentment, però tenim, si aconseguim mantenir el mateix equip, llavors tindrem 5 jugadors o 6 molt competitius, uh-huh. amb una categoria inferior en dificultat, amb la qual jo penso que en vés d'acumular roscos acumularem victòries.
I la pregunta
valdrà,
que sí,
valdrà per pujar? No ho sé.
Sí, sí.
Perquè pugen dos de cop i un amb un play-off.
Va.
I clar, són 20 equips bons, Bons. Com nosaltres, Vull dir que llavors, uh-huh. clar, depèn de l'encert que tinguem, depèn de... Uh-huh. Les partides es giren a vegades tu estàs 4-4 i queden dos i una se't gira i l'altra no, i empates o perds per la mínima. Uh-huh. És que abans depèn de moltes coses ja, Vull dir. Però que serem, que no patirem tant com l'hem passat, evidentment.
Per tant, no sé si dic que aquí hi ha un doble repte, no? El sol fet de ja de pujar, d'aconseguir l'ascens, i el següent ja immediatament és mantenir-se.
Sí, tornem a tenir, si graves la conversa de l'any passat, la tornem a fer.
Sí, fem un copiar i pegar i ho posem.
Exacte, i sortirà calcada, ara, el mateix problema, perquè nosaltres no podem.
Què ha de passar perquè un equip com el vostre s'aconsegueixi ja el que fins ara no s'ha aconseguit, que és mantenir-se la mà?
Money, que els inglesos,
money, sí.
I pagar jugadors bons que vinguin, però llavors perdem la identitat. Llavors no serem un equip, no serem una penya d'escacs.
No ha de passar mai, Francesc.
Jo penso que això no ho hem de perdre mai. Llavors, com s'evoluciona això? Pues mantenint l'estructura actual, que són jugadors bons, que mantenen un nivell i tenen un prestigi, i són jugadors d'equip i de la penya de fa molts i molts anys, uh-huh. i que els jugadors de sota pugin de la cantera, de la pedrera, i pugin i millorin. I llavors els altres cinc pujats de la casa, no? Sense que hagi tingut que fer una inversió de diner, millori el seu nivell, l'escola nostra doni fruits, per fi, i anem pujant jugadors i que hagin agafat nivell, i el millor d'aquí 3 o 4 anys tenim... d'aquests 5 tenim 2 o 3 que són forts, uh-huh. llavors ja fan que siguin 8 en vez de 5, i a base de temps pues, es pot arribar a mantenir.
És a dir, hi ha un treball de pedrera important. I això...
Si nosaltres volem mantenir la nostra identitat, que sí, per aquí anem, sí. Uh-huh. Hem d'aconseguir que els 5 que no estan al mateix nivell que els altres, i que són clarament jugadors de la casa, uh-huh. mi millorin. Clar, un jugador de 50 anys millorarà, home, pues serà difícil. Tiene que tenir molta voluntat. Llavors, on està la solució? La solució està a l'escola.
Sí, està sota.
A l'escola, amb els nanos que vagin pujant, que s'identifiquin. Ara què passa? Que els nanos tenen una empanada d'esports. Que si futbol, que si tenis, que si bàsquet, que si natació, que si no sé què.
Sí, sí. Llavors, els escacs dintre de l'escala estan...
Bueno, estan allà, però clar, llavors ells, vull dir, tenen una empanada que llavors, clar, es van dividint, no? Uh-huh. Llavors, clar, si aconseguim fidelitzar jugadors que se sentin atraiguts pels escacs, que els agradi, que facin carrelin allà, que vagin pujant, que millorin, és complicat.
Ho teniu difícil, Jo estava pensant, clar.
Però no per això irrenunciable, no?
No.
És una aspiració que tenim i la fem i cada any tenim...
I que probablement, com deies ara fa uns moments, Francesc, això us donarà fruits d'aquí, no sé, 5, 6, 7,
també va èpoques, També va èpoques, Per exemple, aquí hi ha jugadors com l'Antonio Ayas i l'Antoni Mercet, jugadors boníssims que van sortir de l'escola.
Sí, sí.
I allò va ser una bona... I més jugadors que ara després ho van anar deixant, i va sortir una bona fornada, que vam dir, no? Uh-huh. Però això tampoc passa cada any, vull dir, un sinònim de tenir 30 jugadors no vol dir que tindràs...
Són cicles, no? Tots són cicles.
Igual, potser fent la llavor de pedrera, potser d'aquí 5 anys et trobes entre 4 jugadors que són bons, uh-huh. i poden equilibrar l'equip aquest, i si encara mantenim els que tenim ara, llavors ens mantenim a divisió d'honor. Si no, tornem a fer l'escala. Sí, ara baixo, ara pujo.
És a dir, mantenir-se a qualsevol preu, això,
no,
amic,
no. Això jo penso que no és la filosofia nostra, ni ha de ser la filosofia nostra.
Tot i que hi ha clubs que sí que la mantenen,
sí,
no?
Sí, hi ha gent que paga, que té molts calés, que és un hobby, i per ells, i en vez de comprar-se un iate, pues, gasten aquests mils d'euros, fitxen jugadors bons, uh-huh. i ells són els mecenes. I aquests jugadors són com t'ho diria ara, mercenaris, que només estan allà, no tenen cap identitat.
Sí, que avui estic aquí, demà, no m'importa estar
molt. Hi ha equips de Catalunya que juguen al Campionat d'Espanya, fitxen jugadors, per exemple, alemans, que van directament de l'aeroport a la sala de joc, o sigui, defensen un equip que no han estat mai en aquell poble. O sigui, perquè vegis per on van els tiros, no? Sí, llavors, això es pot fer? Clar que es pot fer. El reglament ho permet.
Sí, però clar,
quina identitat tenen?
Perds tota identitat, tens tot...
Hi ha altres llocs que fitxen jugadors bons, que llavors els fan fer de professors, i d'alguna manera ja recupera una mica la inversió. Val. hi ha de tot una mica. Hi ha de tot.
Molt bé.
Però nosaltres no volem ser un equip que, perquè no podem i perquè no volem tampoc.
I aprofitar com...
Si tinguéssim calés, sí, potser els invertiríem en millorar l'escola i les eines d'ensenyança i fer-ho més professionalitzat del que és l'escola, perquè els nanos poguessin assimilar millor. Aniríem per aquí abans que gastar-nos a calés en fer 10 mestres que el dia que s'acabi la font s'atendiran els 10 i ja ha passat aquests dies, això.
10 minuts i arribarem a les 12 en conversa amb Francesc González sobre l'Open Internacional d'Escacs Vila de Sitges, que enguany arriba ja a la seva 36a edició. Una pregunta tonta, si vols.
Segur que no. Segur que no.
Els taulers i les peces són noves cada any?
Nosaltres tenim un material que vam comprar quan va fer l'Olimpiada de Calvià, sí, i llavors quan acaben aquestes Olimpiades ho venen a bon preu i són peces noves i taules nous, això ho conservem amb cura, però el que hem de fer és llogar material a la federació. Llavors les peces són noves, o pràcticament noves, o tenen molt bon veure, diguéssim, els taulers també. Alguns són nostres, bastants són nostres, sí, i l'altre ens ho deixen. Per tant, el material està en molt bon estat.
Quan s'ha de canviar un joc de descans?
Depèn. Duren. Sí? Duren, perquè tu no estàs competint tot l'any, vull dir. Igual estàs competint 9 setmanes per equips, llavors es produeixes un peron, llavors fas l'Open i també són 9 dies més, doncs tornes a parar, es fas un torneig social, però com tu estàs jugant cada any, ni són coses, són de fusta, són coses que...
Sí.
És un material que no... Té que durar.
Hi ha jugadors quisquillosos en aquest sentit, que es queixen del tauler i les peces?
Ja, tot. Com més bons són, més rarets són, es tornen.
Sí?
Si ja no parlo d'un Fischer, no? Que si la luz me dava indirectament, que si el senyor en tu és més alto, que si... Perquè aquell ja era el sumum, no? Però hi ha jugadors que són rarets, sí. Però bueno, normalment els tornejos nosaltres fem, que són oberts, són opens, no són tancats, no apunten tant aquests jugadors. Sempre hi ha algú que, sobretot quan perden, busquen coses rares, no? Que si baila la silla, que si no sé què. Però el que no dius realment és que l'han estovat i això és el que fan a...
Sí, sí, és difícil admetre una derrota, no?
Ha de buscar per ahí alguna cosa.
Sí, sí, alguna excusa d'aquelles...
Excuses de mal pagador.
De mal pagador, que es diu.
De mal perdedor, en aquest cas.
Sí. Confieu en els que s'apuntin a últim moment?
Sí, home, clar. Sí? Clar. Nosaltres apuntarem fins una hora abans de començar, sí, sí, perquè mentre l'àrbit ens deixi marge... Perquè sempre és una cosa curiosa, sempre Sitges s'ha trobat molt, i molts també es troben, que l'última setmana és quan s'apunta la majoria de jugadors i fa un salt important. Aquest any aquest salt s'està ralentitzant, no? Llavors, clar, jo penso que per la tendència que porta aquesta setmana, que teòricament hauria de ser gloriosa i no ho és, doncs anirem a caure amb això, no? Però si avui enganxem jugadors i demà i dimecres, ho aprofitarem tot.
És a dir, molt estirar francès, podríem arribar fins als
140
com a molt.
Penso que sí. Tant de bo m'equivoqui.
Molt bé.
Per 140 estarem uns 30 i pico, 30 per sota, 20 anys per sota, 30. Això pues, és una inscripció menys que tens, menys recursos que tens, a més, menys recursos disponibles al moment, el qual és un altre problema, no? I, bueno, tindrem que patxugar amb això, no?
Sí,
sense dubte. Amb això.
Sense dubte. Tornem a l'inici de la conversa, quan parlàvem de la crisi famosa, dels diners, de la imaginació que han de tenir, en certa manera, els organitzadors de l'Open per cercar recursos econòmics. Bé, menys mal que n'heu tingut alguns, no? Us gran...
Sí, home, tenim hem d'agrair molt i moltíssim els hotels. Si em permets, t'ho diré perquè no em vull deixar cap. Port Sitges Resort, Sitges Park Hotel, Grup Mates d'Analot, Sunway, Melià, Dolce i el restaurant Guten.
Sí.
Que, bueno, pues, ells tenen els seus problemes,
sí.
Com tothom.
Aquí cadascú té els seus problemes.
En temporada alta, i han tingut el detall de donar-nos pues, col·laboració inestimable, i que gràcies a ells pues, podem portar jugadors de primer nivell, que això és un efecte dominó, no? Aquests porten altres, i vull dir, si aquests llocs tan emblemàtics d'aquí Sitges on retiren el seu ajut, ho patirem, Ja no parlo de les institucions oficials. Que això també seria dramàtic, no?
Sí.
Bueno, aquests ja suposo ho donem per sentat que ens ajudaran, no? En la mesura que puguin. Però aquests sí que no tenen per què fer-ho, i a més, alguns ens han dit que ens ajudarien a una altra època de l'any. Però clar, que la crisi és la crisi, si poden tenir gent hospedada que els hi pagui, doncs vull dir, i no regalar-ho, perquè els problemes són habitacions.
Amb això sí, deveu trobar, no? Escolta, mira, ara aquesta època és dolenta.
Ens trobem.
Però llavors, si l'Open es fes, no ho sé...
Sí, però llavors els que van a fer turisme aquí no ens vindrien.
Sí.
I no sé què és pitjor, si és pitjor l'enfermetat o...
Sí, el remei, no? El remei no, la malaltia, sí.
Exactament, m'entens? Sí, clar,
és a dir, potser tindríeu més ajudes econòmiques, però no tindríeu...
Tindríem moltes habitacions i moltes ajudes econòmiques, però no tindríem jugadors.
Clar,
és complicat, no? No saps endevinar-ho, no? A més, nosaltres estem en un circuit, que el circuit va de maig a setembre, i tenim uns ajuts també de la Generalitat perquè estem dins del circuit.
D'acord,
del circuit,
sí, clar.
Això també ens retiraran aquesta subvenció.
Sí, es tanca l'aixeta i
clar, llavors tot no és sopesat, té pros i contres. És... Jo penso que Sitges, sent una vila turística com és, s'ha d'aprofitar aquesta tradició que té i aquest ganxo que té, no? Vull dir, perquè Sitges...
La sempre gent... ha estat a l'estiu, a l'Open?
Sí. Va començar... Sí, aquests mesos d'estiu, eh? Uh-huh. Sempre no s'ha fet mai. Fem el tancat aquest que el vam fer l'any passat i tal...
Uh-huh.
El fem a l'octubre, però llavors és un altre tipus de torneig amb 10 jugadors només, que llavors ells han de compaginar les seves activitats, uh-huh. però l'Open, que és l'esdeveniment massiu, aquest el fem sempre sempre envoltat cap a mes de juliol, eh? Uh-huh. Inclús jo amb Torremonto, jo que me'n recordi, sempre era juliol, no sé si algun any s'ha fet a l'agost, però
uh-huh. S'ha mogut sempre més o menys amb aquestes dates. Acabar l'Open, Francesc, i a preparar la temporada?
Bueno, acabar l'Open encara faltarà, llavors el que haurem de fer pues, és acabar de passar l'agost tranquils,
sí.
I al setembre pues, bueno, començar lentament a fer l'activitat de l'escola, començar uh-huh. l'escola a l'octubre, serà un altre esdeveniment, fer un torneig intern nostre i, bueno, i començar a preparar la temporada, mirar les llicències, que no se'ns vagi cap jugador.
Es mantindran els tres equips?
Hores d'ara, acabar és més complicat també, perquè sí. malauradament pues, hi ha un jugador que jugava nosaltres assiduament, l'Ismael Pla, que ens va deixar,
sí.
llàstima, sap molt greu perquè era un jugador molt emblemàtic i molt d'equip, un històric. Altres jugadors que habitualment jugaven pues, vull dir, per problemes de feina o per el que sigui, pues, tampoc han pogut jugar, i clar, ens estem trobant que com l'escola no és tot el fluida que voldríem, per la típica diversitat d'opcions,
sí.
Pues cada vegada el parc es retalla, no? Llavors ara ens trobem que tenim pues, 40 llicències i tenim necessitat de 28 taulers, però no és veritat que tinguem 40 llicències, perquè si comencem a mirar els jugadors que no poden jugar sempre, o jugadors que aquest any no han jugat, pues estem ara quasi una mica més que a la part, uh-huh. el qual és molt perillós, perquè... Clar, si tu el que no pots fer mai és un campionat per equips és presentar-te amb menys jugadors de l'equip.
Clar.
Llavors ja desmoralitzes els altres, no?
Sí.
Però tenim problemes, eh? Vull dir, no sé si... Però clar, fitxar més, si no venen, tampoc pots fitxar, m'entens?
Sí.
Volem fer tres equips, volem mantenir els tres equips, però cada any ens costa més, eh? Uh-huh. Ens costa més per això, perquè els nanos que són els que haurien de venir no ens pugen, per el que sigui, per moltes raons, els que jugaven habitualment deixen de jugar, o juguen menys, i llavors això ens crea problemes.
Uh-huh. Bé, és l'efecte dominó que es diu, eh?
Sí, però això ja no és la crisi, eh? Això ja és la llei de la vida, diria jo. Eh? Uh-huh,
d'acord.
Aquí ja és, això és el que hi ha.
I per anar a acabar, ho hem de dir, aquest any s'aprofitarà una miqueta que el dia 30, que és quan s'acaba l'Open,
sí.
I en el lliurament que feu cada any dels premis de l'Open, coincidirà aquest any, o s'ha fet coincidir,
o
va creure que seria maco coincidir amb la nit de l'esport.
Sí, jo crec que la regidoria d'esports, que fa alternància
i
diversifica aquest acte, que està nit tan maca, no? Va pensar fer-ho amb els gerents del Casino Prado.
Sí.
Llavors, nosaltres vam veure que coincidia el dia, però vam buscar sinergies i pensem que és més bo que un acte esportiu que s'emmarca dins de la nit esportiva sumi, no? I faci uh-huh. com a acte final, que no tallar-ho, no? I que se'n vagin
a
l'altre, no? Semblava que era... Llavors vam parlar amb els responsables d'aquest event i també de seguida vam veure sinergies també amb això,
uh-huh.
i bueno, i estem superant pues, les cosetes que puguin haver-hi
uh-huh.
per encabir-ho i que no cansem molt el personal, no?
Sí, que no es faci passat, que no, és passat, molt important, eh?
Agilitzar-ho, sí, perquè se'ls adormiran i no...
Per això no interessa, és a dir, perquè ens entenem tots plegats, Francesc, acabarà tot el lliurament de premis de la nit de l'esport i immediatament després...
Si ho allargarem, per dir-ho més, un quart d'hora.
Un quart d'hora més.
No crec que allarguem uh-huh. més, eh?
D'acord.
No crec que més. Penso que quart d'hora... És una quantitat de temps que és assumible, uh-huh. tenint en compte pues, que solaparem dos actes importants, no?
Sí.
Perquè és un Open internacional, pues, també és un acte que no es fa cada dia, no?
Uh-huh.
I serà, jo crec que serà un bon colofon, així ho han vist també a la regidoria d'esports, uh-huh. serà un bon colofon de la nit de l'esport,
la nit de l'esport,
no?
És a dir, serà un bon final, eh?
Penso
aquesta
que sí.
nit de l'esport,
aquesta és la idea.
Que acabarà també amb el lliurament dels premis d'aquest Open Internacional d'Escacs en Vila de Sitges, aquesta 36a edició, de la qual hem tingut ocasió de parlar-ne un any més amb bona companyia, sens dubte, amb el Francesc González. Francesc,
moltes gràcies.
Moltes gràcies per haver vingut un any més.
A vosaltres per invitar-nos.
Que vagi molt bé i bé, gràcies. Ja anirem comentant la jugada, com es diu.
Molt bé.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
I a vostès, doncs, ho deixem aquí, arribem a les 12, demà a partir de les 9 i tornem. Gràcies per la seva atenció, que acabin de passar un bon dia. Adéu-siau.